Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest dilluns, primer dia de l'any, al matí, a RAC1 farem ràdio en directe. És un matí sense diaris, és un matí en què la programació tot arreu acostuma a ser enllaunada fins que uns senyors a Viena no comencen a tocar els seus instruments. En aquest matí estrany, aquí serem. Amb tot el que això implica, un sobreesforç de la direcció, però també de la redacció, la d'aquest programa, la d'informatius i la d'esforç, i la d'esports, que hem de valorar i hem d'agrair. I serem en directe a partir de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia, perquè som molts els que comencen l'any despertant-se tard, perquè la nit és llarga, però també sou molts, moltíssims, aquí, com sempre, els llençols us fan nosa ben aviat. El primer matí de l'any és un matí com qualsevol altre, i per això hi serem. I què farem? Us preguntareu, doncs, moltes coses, com sempre. Us explicarem com arrenca el món aquest 2024, tot el que estigui passant, és el que més ens agrada fer. Passarem junts la ressaca de les campanades, amb el David Broc, l'Alejandra Palés, el Víctor Amela, i algú més, potser sí, potser no, que encara no podem dir. També serà l'Arnau Tordera, amb qui seguirem el concert d'any nou, i ens revelarà el secret de l'èxit d'una de les peces de música clàssica, una marxa, concretament, més conegudes per tots. I també hi sereu, esperem, si voleu, vosaltres. De fet, nosaltres voldrem escoltar-vos. Voldrem parlar amb vosaltres. Què n'espereu d'aquest nou any? Ha de ser especialment important per algun fet en concret? Suposarà algun gran canvi a la vostra vida? Us preocupa alguna cosa? Us fa especial il·lusió alguna cosa? Expliqueu-nos-ho. Ja ho sabeu, aquesta és la vostra ràdio i aquest és el vostre programa. Com, per exemple, l'Emma, que aquest 2024, després d'uns quants anys, tornarà a casa.
Torno a Barcelona després de viure gairebé 8 anys a Berlín. Torno a la meva ciutat. Espero i li demano al 2024 que em doni la mateixa il·lusió amb la que vaig marxar i començar aquesta nova etapa amb una mica més de sol, llum i cels blaus en comptes de grisos.
O l'Ona, que fa tot el contrari, marxar a Noruega, concretament.
Aquest 2024 no tinc del tot clar com començarà, però sí que tinc clar com acaba el 2023 i és agafant les regnes de la meva vida un altre cop, recordant una altra vegada que la meva vida és meva i en conseqüència puc fer el que vulgui amb ella. I el que he decidit que vull fer, ja de cares al 2024, és portar-la a passar fred, bàsicament.
Feu-nos arribar la vostra història a través del WhatsApp del Món RAC1, el 669-1010-10, 669-1010-10. Podeu enviar-nos una nota de veu, breu, per favor, l'escoltarem i ens posarem en contacte amb vosaltres. O, si us va millor, també ens podeu escriure al mateix WhatsApp o per correu electrònic a elmón@rac1.net. Aquest 1 de gener, de 9 a 12 del matí, la idea és ser-hi, perquè aquesta és l'essència de la ràdio, que sempre hi és. També el primer matí de l'any. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi. És divendres 29 de desembre del 2023.
I comencem el dia amb menys fred que ahir, però el cel continuarà força tapat i la boira també es mantindrà ben instal·lada al Pla de Lleida. I l'últim cap de setmana de l'any ens portarà més sol i temperatures baixes. No plourà la nit de Cap d'Any.
I pel que fa al trànsit, es nota que és 29 de desembre, perquè pràcticament no hi ha incidències, ni tan sols les rotacions habituals. Només hem de destacar mig quilòmetre de trànsit lent a l'AP7, a l'alçada d'Amposta, en direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I un dia més, la boira fa la guitza els conductors que circulen per l'A2 al tram entre Bell-lloc d'Urgell i Soses. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la polèmica per la campanya de la Federació Catalana de Casals Joves de Catalunya per fomentar un consum segur de cocaïna. De les crítiques de metges i especialistes s'han multiplicat en les últimes hores, malgrat que l'entitat i el grup d'experts que la va dissenyar la defensen i asseguren que no la pensen retirar. Però abans actualitzem la recerca dels dos homes més buscats a l'estat en aquests moments. Un és El Pastilla, un sicari de 20 anys que dissabte va fugir de la presó del Calameco, pocs quilòmetres de Madrid, i l'altre és un jove de només 17 anys que estava tancat en un centre de menors de Barcelona i que dimarts es va fugar durant una visita al dentista a la Vall d'Hebron. Anem a pams. Primer, El Pastilla, que és qui més de corcoll fa anar en aquests moments a les autoritats perquè és el més perillós. La policia espanyola l'intenta localitzar per terra, mar i aire, però ahir al vespre va admetre que a hores d'ara ja podria haver sortit d'Espanya. Tot i això, el dispositiu de recerca es manté i la policia fins i tot ha demanat a la ciutadania que col·labori tant com pugui en la recerca. Ahir va difondre un vídeo a les xarxes socials amb dues fotografies del sicari perquè, si algú el veu o té cap mena d'informació respecte a ell, truqui ràpidament al 091 o enviï un correu a losmasbuscados@policia.es. losmasbuscados@policia.es. Ara bé, les autoritats aconsellen que ningú s'intenti encarar ni intenti fer res al respecte, que només avisi la policia. Per què? Doncs perquè alerten que és un criminal molt perillós.
Buscamos a este fugitivo apodado El Pastilla. Yusef Mohamed Lerek, de 20 años y 1,88 de estatura, se ha fugado de la prisión de Alcalameco en Madrid.
L'expedient del sicari ja ho diu tot. Estava en presó provisional per, suposadament, haver matat dos homes, un capo de la droga de Ceuta i un home a qui va confondre per un altre a la presó d'Algeciras. De fet, El Faro de Ceuta explica que l'havien traslladat al Calameco aquest mateix mes de desembre per evitar que es continués esbatussant amb bandes rivals a la presó d'Algeciras. El que es feia difícil d'imaginar és que un cop allà, un cop al Calameco, podria escapolir-se amb tota la tranquil·litat del món aprofitant la visita d'uns familiars per Nadal. Ahir us en donàvem els detalls, que són per... és que són per llogar-hi cadires. El Pastilla es va fer passar per algú que havia anat a veure un pres. Va travessar dues portes que en teoria haurien d'haver estat tancades i va sortir del perímetre de la presó orientat. El van guiar, el van acompanyar, amb la mà posada a l'esquena, pels guàrdies civils de l'entrada, que el van confondre amb un visitant despistat. Ara, sis dies després, no n'hi ha ni rastre d'ell. Tot plegat és tan flagrant que institucions penitenciàries ja han anunciat que ha obert una investigació per saber qui és el principal responsable d'aquest reguitzell de pífies encadenades. Les circumstàncies de la fuga i les crides de la policia espanyola per trobar aquest pres han convertit el cas en carn de tota mena de programes, sobretot a Madrid, que hi suquen pa entrevistant fins i tot la mare, no del Pastilla, no, d'alguna de les víctimes del sicari. Sobre com s'ha tractat mediàticament la fuga de qui tothom ja anomena El Pastilla, escoltem el comentari que hi posa la crítica de televisió del món RAC1, Mònica Planes.
La cobertura televisiva de la fuga d'un pres del Calameco s'ha convertit en l'entreteniment mediàtic d'aquestes festes. Una fuga de pel·lícula, titulaven a Espejo Público, però el cas ens ha de fer plantejar altres aspectes. Els mitjans han d'utilitzar l'àlies dels delinqüents, hem de parlar d'El Pastilla cada vegada en comptes de fer servir el seu nom. Mentre Telecinco en publica en la foto, Antena 3 en pixela en la imatge. Con el pelo pueden hacerse una idea aproximada, deien. El pres és nascut a Ceuta, per tant és espanyol, però Antena 3 preferien dir que era d'origen marroquí. A les tertúlies hi ha especulació total sobre com s'ha produït la fugida. A unes cadenes va ser improvisada, en altres organitzada. Però el més sorprenent és que en tres dies la fuga d'un pres considerat perillós, amb dos assassinats a l'expedient, vinculat al narcotràfic i al crim organitzat, no ha suposat la compareixença de cap polític responsable d'institucions penitenciàries. En comptes d'un escàndol preocupant, televisivament és l'anècdota per comentar entre torrons i polvorons.
Moltíssimes gràcies, Mònica Planes. Que interessant sempre és escoltar en casos com aquest el que diu la Mònica Planes, valorant com tracten les televisions i els mitjans de comunicació en general aquesta mena de successos. La recerca del presumpte sicari que es va fugar dissabte del Calameco, doncs, centra totes les mirades de la policia espanyola, però a Catalunya els Mossos d'Esquadra estan dedicats amb cos i ànima a trobar un altre fugitiu. És el noi de 17 anys que estava ingressat en un centre de menors i que dimecres es va escapolir aprofitant una visita al dentista a l'Hospital de la Vall d'Hebron, aquí a Barcelona. El jove va agredir un dels dos agents que el custodiaven i va fugir. Cames, ajudeu-me. A les últimes hores, els Mossos han dedicat desenes d'unitats i fins i tot un helicòpter al dispositiu de recerca per localitzar-lo. Però fins ara només han trobat les manilles que portava posades abandonades al perímetre de l'hospital. Del jove en sabem poques coses. Només ha transcendit que té 17 anys, que és de nacionalitat espanyola i que és altament conflictiu, tot i que les autoritats han evitat explicar per què estava tancat en un centre de menors. 8 i 10 del matí, ho dèiem a l'inici, la polèmica per la campanya que explica als joves com esnifar cocaïna de manera segura no para d'embolicar-se i ha obligat fins i tot el govern de la Generalitat a mullar-se. És una iniciativa de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, però la va dissenyar Energy Control, que és un grup d'experts dedicat des de fa anys a preparar programes pedagògics per reduir riscos en el consum de drogues. Pels que no sapigueu de què va, us en fem 5 cèntims ràpidament. La campanya ha repartit 500 targetes que imiten un títol de transport públic, com si fos una T casual, per exemple. De fet, el paral·lelisme és tan evident que han anomenat aquestes targetes T drogues. Cadascuna d'aquestes targetes recull diversos consells per prendre cocaïna de manera segura. Per exemple, expliquen com pica bé la droga, recomanen canviar de fossa nasal, donen detalls sobre com netejar-se bé el nas o recorden que no s'ha de compartir mai el rulo, que és aquest tub que es fa servir per esnifar la droga. Però això no és tot. La campanya també reparteix rulos i sèrums per desinfectar-los. Malgrat que la polèmica va esclatar ahir, no és una iniciativa nova. La Federació de Casals de Joves de Catalunya la va posar en marxa el 2021, però ara el que ha fet ha estat reeditar-la. I les fotografies de la T-drogues han corregut com la pólvora. Alguns doctors, com el president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, l'han criticat obertament i amb duresa. Però la Federació defensa la campanya. Recorden que està pensada només per persones que consumeixen drogues per intentar que ho facin almenys de la manera més segura possible. És a dir, segons ells, no es tracta de convidar ningú, òbviament, a prendre cocaïna, sinó intentar que aquells que ja ho fan i que probablement no es pot evitar d'avui per demà que deixin de fer-ho, almenys minimitzin riscos. Eudald Martínez.
La Federació de Casals de Joves remarca que va posar en marxa la campanya el 2020 amb l'assessorament d'Energy Control, l'entitat que fa 25 anys que es dedica a la prevenció de riscos en el consum de drogues, i expliquen que en aquest temps, amb prou feines, han entregat la targeta a 300 persones, sempre a majors d'edat, i que en la majoria de casos ja eren consumidores. El secretari general de l'entitat, Toni Pinillos, defensa RAC1 la utilitat de campanyes com aquesta.
Entenem que el treball en reducció de riscos ja és una pràctica que està molt establerta i acceptada en l'àmbit català i europeu, que és una campanya que ha estat molt petita i que fins ara s'ha mantingut en el públic adequat al que es dirigia. No ha estat fins ara, no, que arriba tot el públic general i genera judicis en població desinformada, que no sap el treball que hi ha darrere, no sap el context.
Pinillos remarca que les entitats que formen part de la federació també fan altres campanyes centrades, aquesta sí, a informar dels riscos del consum. Energy Control, per la seva banda, també defensa que en cap cas no es pot considerar que els missatges de reducció de riscos indueixin el consum, perquè es dirigeixen, diuen, exclusivament a les persones que ja estan consumint.
La Federació Catalana de Casals de Joves és una associació, gràcies a Odal, una associació que agrupa entitats juvenils, no és un organisme públic adscrit a la Generalitat, tot i que alguns mitjans, com Voz Populi, expliquen avui que sí que ha rebut subvencions per poder dur a terme les seves activitats. De fet, el govern defensa la campanya. Fonts del Departament de Salut, consultades per RAC1, corroboren fil per randa els arguments tant de la Federació com d'Energy Control. Subratllen que la campanya s'adreça a entorns molt concrets i específics i recorden que en cap cas se n'ha fet difusió a les xarxes socials per evitar precisament que s'interpretés com una invitació a prendre drogues. Però són unes raons que no convencen alguns metges i especialistes. Està clar també que les imatges han corregut com la pòrbola per xarxes. Vull dir, això és indiscutible. Abans destacàvem la veu del doctor Jaume Pedrós, que va ser dels primers a posar el crit al cel. En una piulada qualificava la campanya directament de frivolitat. El president del Col·legi de Metges de Barcelona contradiu els impulsors de la targeta i defensa que, lluny de reduir riscos, el que fan és incentivar-ne el consum. És una tesi que avala la psiquiatra experta en addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Lara Grau. Alerta que no existeix el consum responsable quan parlem de prendre cocaïna, ho deia RAC1.
O sigui, amb el tabac, amb el paquet de cigarrets, fiquen imatges de què passa si sigo fumando, però un consum responsable, no? No et deien si fumes un cigarret només no tindràs això, no? O sigui, jo faria més una campanya de què passa si consumeixes.
I en la mateixa línia, el metge especialista en salut mental i addiccions i director mèdic del Centre de Desintoxicació Mas Ferriol, Xavier Fàbregas, també censurava la campanya aquesta nit al 9C de RAC1. De fet, ha explicat que d'entrada ell estava convençut que era una innocentada.
A mi em sembla una qüestió absolutament contraproduent. M'he pensat que era una innocentada. No semblava una cosa coherent, perquè no està seguint cap mena dels estàndards dels que treballem en temes de prevenció, perquè no hi ha una manera de fer un ús responsable de la cocaïna. És com si et clavessis un ganivet i t'aconsellessin que te'l untis amb betadine o el desinfectis amb esprit de vi perquè et farà menys mal.
Fàbregas creu que la manera més adequada de reduir riscos és engegar una altra mena de campanyes adreçades només a les persones drogoaddictes. Ell proposa, per exemple, organitzar teràpies perquè expressin què els porta a consumir drogues i intentar, a partir d'aquí, abordar el problema de fons. El caldo s'ha fet tan gros que alguns partits han aprofitat la vinentesa per exigir responsabilitats polítiques. Junts per Catalunya demana una rectificació urgent i que el govern destitueixi el responsable polític que ha permès la campanya. El Partit Popular, en canvi, ha mogut pes a l'Ajuntament de Barcelona. El que han fet és demanar a l'alcalde Jaume Collboni que retiri el suport del consistori a la Federació de Casals de Joves. I clar, tota aquesta polèmica, què ha passat? Com era obvi, en aquestes últimes hores ha fet el salt als diaris, que aquest matí en van plens, n'informa en Alfonso.
La Vanguardia reconeix que és positiu reduir riscos entre els consumidors habituals de drogues, però que no sembla bona idea edulcorar aquests riscos ni tampoc dotar d'aparença de normalitat i bon humor, una cosa que pot tenir conseqüències serioses per la salut, i conclou que pot confondre els joves que habitualment no prenen drogues. El periòdico creu que la campanya podria tenir sentit si es dirigís només al col·lectiu que ja fa servir les drogues, però que resulta banalitzadora del consum quan es presenta al públic juvenil general i recorda que les drogues són objectivament nocives. Lara apunta que el que ha desfermat la polèmica són les instruccions explícites que inclou la campanya, que molts han titllat de desafortunades i frívoles, i recull l'opinió dels seus creadors, que denuncien que tot plegat s'ha tret de context. I el Punt Avui també es fa ressò de la notícia i especialment de les crítiques de doctors com el president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, que ho va qualificar de merda de material.
Doncs sobre tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la sotsdirectora del diari Ara i col·laboradora del Món Arrac, Carla Torró.
Quan ho he vist he dubtat molt si era una broma, sincerament. Després he vist que no era cap innocentada i m'ha costat molt entendre qui podia haver pensat que allò era una bona idea. Després m'han tranquil·litzat, he de dir les explicacions que ha donat la Federació de Casals de Joves de Catalunya, perquè són poques targetes per persones que són addictes i amb qui com a mínim s'intenta que no agafin malalties més greus. Perquè sí que és cert que pot haver contextos molt acotats en què campanyes com aquestes tenen sentit. De fet, és l'única manera d'entendre que algú l'hagi posat en pràctica. Sí que crec que el cas ens anima a tornar a pensar com s'ha d'abordar, no?, el debat sobre el consum i els joves. Jo sempre recordo el dia que un xaval que era bastant jove, la veritat, em va dir: repetiu tot el dia que són molt dolentes i la realitat és que jo quan em drogo m'ho passo bé. Per tant, és important trobar la manera d'adreçar el tema amb un discurs que vagi més enllà de tot això et farà mal, però alhora donant els coneixements perquè entenguin com operaran sobre ells les drogues, que siguin conscients que hi ha una part que s'hi enganxa i recordar que cap campanya en definitiva pot passar per la banalització d'unes substàncies que poden portar conseqüències ja no greus, no, sinó que poden ser directament devastadores.
Moltes gràcies, Carla Torró. Clar, ara el dubte que sorgeix, el debat que es planteja és si estem parlant d'una campanya per reduir riscos o si això s'ha convertit en una iniciativa mal dissenyada que el que fa és acabar fomentant el consum de droga. Aquesta és la gran pregunta. I avui, en temps de tertúlia, la plantejarem a la coordinadora del Servei d'Anàlisi i Energy Control, Mireia Ventura, que és una de les persones que va dissenyar aquestes polèmiques targetes. Li preguntarem com estan vivint la polèmica i, sobretot, intentarem esbrinar quines són les raons que, segons ells, la fan necessària. Amb ella, els tertulians d'aquest divendres: Cristina Puig, Glòria Serra, Mònica Hernández i Josep Martí. Ell va ser dels primers a obrir la caixa dels trons publicant la foto de les targetes al seu perfil de Twitter. Ho va fer amb aquest missatge carregat d'ironia: un oci saníssim el que promou aquest material de la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Hores després se'n va fer ressò a Jaume Pedrós i embolir que fa fort fins avui. Per cert, parlant de... Ara explicarem una altra cosa d'addiccions, però bàsicament repetir això, que a la tertúlia, avui, a partir de les 9, Mònica Hernández, Cristina Puig, Glòria Serra, Josep Martí, Mireia Ventura, també d'Energy Control, per debatre sobre aquest tipus de campanyes que, com ho dèiem, parteixen d'una premissa molt clara, que és: el que ens agradaria és que no et droguessis. Però, si no podem evitar que et droguis, almenys intentarem que ho facis de la forma més segura possible. Això se'n diu reducció de riscos, campanyes de reducció de riscos. Fa molt temps, fa molts anys que es fan. Les sales de venopunció són exactament això. Per tant, això és una campanya útil, té riscos, massa riscos, la iniciativa aquesta concreta de Té Drogues està mal dissenyada. Tot això sobre la taula avui a la tertúlia d'aquí una hora mal contada del Món a RAC1. I per cert, parlant d'addiccions, ara sí, atenció a aquesta dada: una cinquena part dels joves de 12 i 13 anys han begut alcohol l'últim mes i un de cada 10 ha fumat amb una cigarreta electrònica. Són dades d'una enquesta del Pla Nacional de Drogues que també constaten que el consum de begudes energètiques entre adolescents es dispara. Benet Iñigo.
Les dades indiquen que el contacte amb l'alcohol comença aviat. Els adolescents de 12 i 13 anys l'aconsegueixen sobretot a les botigues de barri o a cases d'amics. Un de cada 3 n'ha begut l'últim any i un de cada 5 l'últim mes. Sovint, aquest consum d'alcohol va de bracet de les begudes energètiques. Concretament, la meitat barreja els destil·lats amb aquests productes. Ara, són molts més, 4 de cada 10, els que beuen, per exemple, Monster Energy o altres begudes similars i prou. Pel que fa a fumar, la cigarreta electrònica és clarament la porta d'entrada. Un de cada 4 ho ha provat i un de cada 10 n'ha fumat l'últim mes. Són xifres molt més altes que el tabac normal, que només han fumat el 4,5%, menys de la meitat respecte de la cigarreta electrònica. Dels 14 als 18 anys, en canvi, el consum habitual de cigarretes es multiplica per 5.
I clar, aquestes dades preocupen el Ministeri de Sanitat, que ha decidit posar-se les piles i regular l'ús dels vapejadors. Ho va anunciar ahir a Twitter la nova ministra del RAM, Mònica García, que veu que les cigarretes electròniques són l'avantsala del tabaquisme. De moment, no ha donat detalls de com regularà l'ús d'aquests aparells, però l'Ajuntament de Màlaga ja li ha donat una idea. A partir de l'any vinent, prohibirà fumar cigarretes electròniques al transport públic. 9 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Parlant de salut, sembla una innocentada, però no ho és. Els metges d'urgències fan una crida a la ciutadania perquè deixem de fer-nos petons durant aquests dies. Alerten que facilita la transmissió dels virus i per això recomanen recuperar aquella salutació que s'havia popularitzat durant la pandèmia, que era això de donar-nos el colze. Aquest consell és molt cridaner, però és només un dels molts que la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències ha inclòs a un decàleg pensat per intentar reduir els contagis, sobretot de grip i de Covid, que són els dos virus que tornen a fer estralls aquestes setmanes d'hivern i de trobades familiars. A banda d'evitar els petons, també recomanen no compartir gots, coberts ni tovalloles. També proposen recuperar l'ús de la mascareta si algú té símptomes d'una malaltia respiratòria i, sobretot, ventilar els espais tancats. El decàleg s'ha fet públic en un moment en què la pressió assistencial a Catalunya, com hem vingut explicant tota aquesta setmana aquí al Món RAC1, ha crescut un 30% en només mitja setmana. La Societat Catalana de Medicina d'Urgències atribueix aquest repunt a un increment molt important dels contagis de grip entre els més petits, però avisa que també es nota un augment de les infeccions a la resta de franges d'edat. La situació es comença a fer notar a les sales d'espera dels serveis d'urgències. Ara, els malalts s'han de carregar de paciència perquè el temps que els toca esperar-se oscil·la entre les 2 i les 3 hores de mitjana per ser atesos. Fa només 15 dies, abans d'aquesta onada de contagis, era només d'una hora. Per tant, estem parlant de que en 2 setmanes, amb aquesta passa de grip, que a més dura tant temps, com vam estar parlant amb el doctor Guerri, que dura dies i fins i tot setmanes, el temps d'espera a urgències s'ha duplicat o fins i tot triplicat. I molta atenció a tots aquells que heu d'agafar un avió en els propers dies, perquè els treballadors de terra d'Ibèria mantenen la vaga anunciada coincidint amb la nit de Reis i, per tant, amb l'operació tornada de les vacances de Nadal. Fa uns dies explicàvem que s'havia desconvocat la primera part de l'aturada, prevista pels dies de Nadal, quan la gent marxava, però sempre han mantingut la segona part de la vaga, la que afecta de ple el retorn dels que hagin marxat a passar les festes lluny de casa. La mediació d'ahir entre els sindicats Ibèria va acabar sense acord, perquè la companyia no vol ni començar a negociar si abans no es desconvoca la vaga. Els sindicats avisen l'empresa que si continua per aquest camí, el fracàs de les converses serà, això és literal, estrepitós. En té més detalls el Sergi Alemany.
La protesta, convocada per els dies 5, 6, 7 i 8 de gener és per la negativa de l'empresa a gestionar directament el servei de càrrega i descàrrega de maletes als avions, el que es coneix com a handling. Segons ha explicat a RAC1 el responsable del sector aeri d'UGT a Catalunya, José Antonio Ramírez, Ibèria no ha complert amb la seva paraula als treballadors.
La companyia Ibèria va dir que anava a un concurs públic, que és el concurs del handling, a guanyar a tots els aeroports, com el primer operador de handling de tot l'estat espanyol, i ens ha enganyat, literalment, perquè no ha tret els aeroports que realment li donen viabilitat al negoci del handling, i això és una mort anunciada del propi negoci.
Qui podria pagar-ne ara els plats trencats són els viatgers. Fins al 7 de gener a l'aeroport del Prat, sense anar més lluny, es preveu que superin aquell dia al voltant de 14.000 vols.
Però la vaga general, la vaga del personal de terra no és l'únic mal de cap que us podeu trobar si agafeu un avió. Els controladors aeris d'arreu de l'estat espanyol denuncien que els drons i els punters làsers els estan tornant bojos. El periòdico explica avui avui que només durant el 2023 s'han registrat 431 incidents amb aquests artefactes en aeroports. És el pic més alt dels últims 5 anys. Com si no n'hi hagués prou ja, amb la gent que pateix quan agafa un avió, ara més també s'ha de patir amb els drons i els punters làsers. Els controladors asseguren que és l'amenaça més important pel trànsit aeri, més que els ocells, perquè els drons poden col·lisionar amb els avions i els punters enlluernen els pilots. Per això demanen a la societat seny i consciència i recorden que les multes per interferir en el trànsit aeri poden anar dels 90.000 euros als 225.000. Els que no agafeu l'avió, potser passareu el Cap d'Any a Barcelona. Si ets, sou d'aquests, ja coneixem tots els detalls del desplegament policial que es farà la nit del 31 de desembre a la ciutat. La policia muntarà controls d'accés a l'espectacle de les Fonts de Montjuïc per impedir l'entrada d'ampolles de vidre i objectes de metall. En total, es mobilitzaran uns 1.500 efectius entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Bombers. La idea és controlar, sobretot, l'avinguda Maria Cristina, que és un dels punts més calents en aquests anys. Aquest any, sense anar més lluny, es calcula que hi passaran, per a aquest punt de l'avinguda Maria Cristina, unes 120.000 persones. Hi haurà un únic accés pel mig de les Torres Venecianes per poder garantir que ningú entra a la zona en cap objecte punxant. L'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveres, explica que fins i tot faran servir pales detectores de metalls com si fos un aeroport.
Serà un dispositiu en el que s'implementaran mesures de filtres, per tant, a Maria Cristina estem parlant, mesures de filtres, per tant, d'evitar que hi hagin ampolles o objectes perillosos que s'hi puguin entrar. La Guàrdia Urbana, en aquest sentit, també portarà pales metàl·liques per detecció d'objectes que siguin metàl·lics i que puguin ser perillosos.
És una nit molt especial, òbviament, donem la benvinguda a l'any i acomiadem el que hem viscut fins ara, però també és molt moguda, i no només per la policia, també pels bars musicals i les discoteques que viuen el seu agost particular, Jordi Claret.
El sector de l'oci nocturn confia poder arribar al 100% de l'ocupació. Així ho explica a RAC1 el president de la patronal FECASARM, David López.
S'arribarà, si no a fer un sold out, a tindre una ocupació molt alta, per lo menos del 80 o del 85% dels aforaments, i fins i tot creiem que la mateixa nit s'arribarà al 100% segur.
D'altra banda, i sobre la denúncia que llançava aquesta setmana a la mateixa patronal, que criticava una allau d'inspeccions, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha mostrat contundent i ha dit que s'ha de fer complir la norma.
Mai es pot acusar un govern municipal ni a l'administració pública de fer complir les normes. És la nostra obligació. Tenim aquest criteri de fer inspeccions sistemàtiques a un local, és perquè els serveis d'inspecció consideren que hi ha zones de la ciutat o que hi ha activitats que han de ser inspeccionades.
Tot i això, la Guàrdia Urbana ha confirmat que la majoria d'actuacions han acabat amb denúncies lleus.
Gràcies, Jordi. I clar, els que aquests dies hagueu voltat per Barcelona ja haureu notat que la de Nadal és una època de moltes aglomeracions a la ciutat, òbviament, sobretot al centre i més concretament a carrers més fotografiats a aquestes dates com el Passeig de Gràcia. Aquest matí, la Vanguardia hi posa algunes xifres. Explica que l'afluència de gent en aquest carrer, el Passeig de Gràcia, ha crescut gairebé un 15% respecte a l'any passat. Això és segons TC Group Solutions, que és una empresa experta en el càlcul de persones. Només entre el 17 de novembre i el 17 de desembre d'aquest any han passat pel Passeig de Gràcia unes 17.000 persones de mitjana cada dia. Això són 3.000 més que l'any passat. L'empresa atribueix el repunt a l'encesa dels llums de Nadal, la campanya del Black Friday, les vacances, però també a la decoració nadalenca de molts establiments del carrer i el fenomen aquest del selfie en el pas de vianants apurant fins que es posa verd pel cotxe. Tot això, tota aquesta gentada, aquestes 17.000 persones cada dia passant pel Passeig de Gràcia. Un minut i coronarem 8:45 del matí. Fa unes hores ens ha cridat molt l'atenció el cas que ha denunciat a través de les xarxes socials el que és un dels tècnics de so de Catalunya Ràdio, el Sergi Cotillas. Ell és paraplègic, viu en un tercer pis i fa més de 48 hores, per tant més de 2 dies sencers, que no pot sortir de casa seva perquè l'ascensor de l'edifici no funciona. Però és que no només això, sinó que l'empresa fabricant de l'ascensor, que és ThyssenKrupp TK Elevators, ThyssenKrupp TK Elevators, ni tan sols sap dir-li quan el podran arreglar. No li donen cap data, perquè diuen que estan esperant una peça que no saben si encara es fabrica. És a dir, Sergi Cotillas porta més de 2 dies tancats a casa, va camí del tercer, i se n'hi podria estar Vés a saber quants més, perquè l'empresa que ha de reparar el seu ascensor espatllat està intentant esbrinar si la peça que els fabrica encara es fabrica. Si la peça que els falta encara es fabrica. No és la primera vegada que en aquest programa, aquí al Món RQ, parlem de ThyssenKrupp TK Elevators. De fet, fa només 2 mesos va arribar el contenidor del Món RQ el cas d'un edifici d'Igualada, potser el recordareu, que va tenir l'ascensor espatllat durant més de 2 setmanes. Alguns veïns d'edat avançada i d'altres amb problemes de mobilitat van estar-se 16 dies enclaustrats a casa. L'empresa era la mateixa, ThyssenKrupp TK Elevators. Llavors argumentaven que no podien fer la reparació de l'ascensor perquè l'Ajuntament no els donava el permís que els calia. Però el cert és que ni tan sols havien anat a l'edifici a fer una inspecció de l'aparell per veure quin problema tenia. 2 dies després d'explicar el cas al programa, per art de màgia, tot es va desencallar i l'empresa va solucionar el problema. Per cert, parlant de casos del contenidor, ahir us n'explicàvem un altre, aquí al MRQ, el d'una veïna de Calonja, al Baix Empordà, que va denunciar l'agressió d'un gos a la seva filla de només 5 anys. L'animal va provocar ferides a la cama i a la cara de la Laia, a tocar de zones tan delicades com l'ull o la boca. Però tot plegat, per sort, sortosament, ha quedat en no res, però podria haver estat una desgràcia molt més gran. Això sí, la justícia ha arxivat la denúncia que van posar contra el responsable del gos i, per tant, aquesta acció ha quedat impune. L'accident va passar fa gairebé 1 any quan la família de la nena era en un parc públic del municipi, a Calonja, al Baix Empordà. Per sorpresa de tots, el gos va sortir disparat cap a la nena, la va mossegar i fins i tot la va arrossegar uns metres per terra. Així ho explicava aquí el MRQ la seva mare, la Raquel.
Sort que ella anava equipada amb tota una equipació d'anar amb moto, per sort, perquè si no les conseqüències haguessin sigut molt pitjors. Va mossegar-la a la cama, la va tirar a terra, la va arrossegar un parell o 3 metres i llavors se li va tirar a sobre i la va mossegar a la cara. La nena cridant, el meu home va començar a córrer més ràpid, va poder treure el gos de sobre de la nena.
Clar, la nena, 5 anys, eh? Encara té les ferides ben visibles i ha desenvolupat fòbia als gossos. Però malgrat que van denunciar el cas a la policia i van anar a l'hospital, la justícia no hi ha vist cap delicte.
Nosaltres estàvem pendents de que se'n cités per això, perquè el metge forense la visités, i en lloc d'això vam rebre ja una carta del jutjat on es deia que el cas quedava doncs arxivat. Més que res, perquè bueno, sembla que no hi ha indicis. Diu, no hay indicios suficientes para atribuir el hecho punible al mencionado imputado.
De fet, advocats experts en dret animal admeten que la via penal és poc efectiva en casos en què el gos no és d'una raça catalogada com a potencialment perillosa i recomanen provar per la via civil o administrativa. En parlava també aquí al Món RQ la lletrada Cristina Becares.
Que l'Ajuntament obrís aquesta opció per valorar quina és la situació d'aquest gos. Si pot ser catalogat com a GPP o si és un gos que ha tingut un problema puntual o què és el que ha passat.
Becares remarca que la majoria dels municipis tenen un protocol per saber com actuar en casos com el de la filla de la Raquel. Ara bé, això, òbviament, eh? Diguem-ho tot, expliquem-ho tot, tenir gossos té molts avantatges, només faltaria alguns fins i tot de mèdics. Un estudi elaborat per investigadors del Regne Unit demostra que aquests animals de companyia frenen el declivi cognitiu en persones que viuen soles. Els autors de la recerca expliquen que els gossos ajuden a reduir la sensació de solitud, que és un element clau pel desenvolupament de l'Alzheimer. Passen 3 minuts de 8:45 del matí, vivim la pitjor sequera des que hi ha registres, però les principals ciutats del país pràcticament no han reduït la despesa d'aigua en tot aquest any. En alguns casos, de fet, fins i tot han augmentat el consum en aquests darrers 12 mesos. Això malgrat que el gener del 2023 l'àrea de Barcelona i de Girona ni tan sols havien entrat en fase d'excepcionalitat per la sequera. Ara es troben, recordem, a les portes d'entrar en emergència, que és el pitjor escenari possible, però no sembla que les crides de les autoritats estiguin fent massa efecte. Les dades semblen donar la raó, per tant, al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, que ahir es queixava que les àrees urbanes no han fet prou esforços per reduir el consum.
Un dels missatges que més ha arribat a la societat ha sigut el tancament de les dutxes en els gimnasos. Sembla mentida. Després de que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos. O dels vaixells, o de que el Barça no podrà regar.
Vaja, que, segons Reyes, ens fixem en l'anècdota i no en el problema de fons, malgrat que les dades són òbviament molt alarmants. Les ha analitzat una per una i detall fins a la coma l'Eudald Martínez.
De les 10 ciutats més poblades que hi ha al sistema Ter Llobregat, només Girona ha reduït el consum més de 10 litres per habitant i dia respecte del que tenien a principis d'any. Concretament, ha passat de 237 litres a 190. La segueix Terrassa, que al gener consumia 196 litres per habitant i dia i aquest novembre en va gastar 187. En la resta de casos, però, la rebaixa és pràcticament testimonial. Per alguns experts això s'explica perquè el consum d'aigua a les zones urbanes ja és molt baix i és difícil restringir-lo encara més. N'ha parlat a RAC1 el president de la Comissió de Canvi Climàtic del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Marc Oliva.
Ja estem molt al límit, molt a prop dels mínims que marca l'Organització Mundial de la Salut i, per tant, de forma sostinguda, és molt difícil que puguem gastar menys aigua de la que gastem sense perdre uns nivells mínims de qualitat de vida.
Ara ve també alguns casos en què els consums a la ciutat ha augmentat. És el cas de Sant Cugat del Vallès, que a principis d'any tenia un consum de 202 litres i ara el té de 215, molt per sobre dels 200 que s'establiran com a topall un cop entri en vigor la situació d'emergència.
Gràcies, Eudald, però òbviament, i malauradament, de pluja, ara per ara se'n veu poc. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, així és, pocs canvis, de moment.
Aquest cap de setmana tampoc res d'aigua, no?
Tampoc, per tancar l'any. Com a molt es pot escapar alguna gota, algun ruixat molt puntual, la nit de Cap d'Any, precisament vespre nit de Cap d'Any, si ho acaba fent, ja en parlarem, a la zona de la cara nord del Pirineu, potser Ripollès, Garrotxa, per tant, al nord del país es pot deixar escapar alguna gota, algun floc de neu a les cotes més altes de la serralada, però, insistim, són situacions molt poc favorables perquè ens portin aigua. De moment, amb l'anticicló, està lliscant aquest front molt desgastat que sí que farà que avui torni a ser un dia força tapat, amb molta sensació de fredor ambiental per la falta de sol. Allà on durant tots aquests dies hem estat gaudint del sol, doncs la temperatura com ahir quedarà curta. I el que no canviarà és la situació de les comarques de Ponent. Aquí al Pla de Lleida, el Regne de la Boira, un dia més instal·lat amb temperatures pràcticament tot el dia per sota dels 0 graus. Ahir la màxima a la ciutat de Lleida va estar en només un grau de màxima. Els pròxims dies amb l'anticicló per canviar d'any continuaran amb la mateixa situació i a la resta sí que el cap de setmana de Cap d'Any ens portarà més estones de sol i només la nit de Cap d'Any un cel més tapat. Per tant, més estones de sol demà, més tapat diumenge, ambient fred, amb temperatures baixes, ara mateix amb glaçades que ens porten temperatures d'un grau sota zero a Lleida, 2 graus sota zero a Mollerussa, 3 sota zero a Tremp, 2 sota zero també a Artés, al Bages, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Per tant, toca abrigar-se, tot i que al matí no és tan fred com els últims dies.
Moltes gràcies, Martí.
Fins ara.
Precisament, a partir de tota aquesta situació que descrivia l'Eudald Martínez i també ara acabava d'apuntar l'Al Martí, el PSC vol aprofitar aquesta sequera per modificar l'ordre del dia de la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol. Els socialistes defensen que el conflicte polític només es resoldrà si a una banda i l'altra parlen amb normalitat de tots els problemes que té Catalunya. Per això, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, creu que cal parlar-ne de sequera.
No ens agrada que el diàleg estigui limitat ni condicionat i creiem que les taules de diàleg entre governs han de poder parlar de tot allò que preocupa els ciutadans. Mira, parlant justament de sequera seria un bon tema, perquè probablement sigui la preocupació més important que tenim avui sobre la taula i que també tenen els ciutadans.
Aquesta és la resposta del PSC a l'avís que just ahir llançava el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al govern espanyol. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies va recordar a la Moncloa que a la taula de diàleg s'hi va a parlar només de com es resol el conflicte polític. De fet, ni tan sols vol que s'hi tracti el debat sobre el nou sistema de finançament.
Són dos àmbits diferents. La taula de negociació és per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. I el conflicte polític no es resol amb un acord de finançament. És un conflicte de sobirania. Hi ha una majoria de Catalunya que vol votar lliurement el seu futur i unes institucions de l'Estat espanyol que ho impedeixen. I això hem de resoldre. I aquest és l'espai de la taula de negociació.
Ara bé, el president aclareix que reclamarà un finançament singular per Catalunya, però que ho farà fora del marc de la taula de diàleg. Aragonès explica que està acabant de treballar en una proposta amb el Departament d'Economia per presentar la Moncloa. I bones notícies, quan pràcticament arribarem a les 8:40, pels que teniu una hipoteca a tipus variable. Després de mesos de pujades, el principal indicador per calcular quan heu de pagar, l'Euribor, podria situar-se avui per sota del 4% i situar-se en concret al 3,68%. Continuaria sent un valor molt més alt que el de fa 2 anys, però la caiguda d'avui podria ser la més bèstia dels últims 15 anys. Aquesta baixada dels tipus d'interès suposaria un estalvi d'uns 19 euros mensuals per tot aquell que tingui una hipoteca de 100.000 euros a 25 anys. Vaja, sortosament, i tota ajuda és bona, una mica d'oxigen per moltes famílies. Obrim plana política perquè aquest matí estem molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez a la Moncloa per anunciar qui substituirà Nadia Calviño com a ministra d'Economia. Està prevista, segons la Moncloa, per d'aquí 20 minuts mal comptats. La cadena SER, però, avança a aquesta hora que l'escollida seria María Jesús Montero, que és l'actual responsable d'Hisenda. El nom de Montero té sentit perquè és una de les col·laboradores més estretes de Pedro Sánchez des que va arribar al govern espanyol i, a més, també ha estat una de les negociadores de l'acord d'investidura. Però la confirmació oficial no la tindrem, doncs, fins a les 9 del matí, quan està previst que Pedro Sánchez comparegui. El president espanyol ha de substituir Calviño perquè se'n va a Luxemburg, recordem, a presidir el Banc Europeu d'Inversions a partir de l'1 de gener. Per tant, la notícia d'última hora que avança la cadena SER, a l'espera de confirmació oficial, és que la substituta de Nadia Calviño com a ministra d'Economia i, com, per tant, com a vicepresidenta del govern espanyol, serà María Jesús Montero, que actualment és la responsable d'Hisenda. Ara bé, si agafeu els diaris, veureu que la gran notícia política del dia és el canvi a l'alcaldia de Pamplona. És el titular de portada, per exemple, a La Vanguardia, que destaca que el PSOE consuma el lliurament de Pamplona a Bildu. I és que els abertzales van recobrar ahir l'alcaldia de la capital navarresa gràcies a la moció de censura impulsada amb el Partit Socialista de Navarra. El candidat de Bildu, José Basirón, va sumar ahir també els suports de Gero Abay i Contigo Zurekin enmig d'un clima tens a la ciutat i, òbviament, també al ple. La fins ara alcaldessa d'UPN, Cristina Ibarrola, i el cap de Files Popular, Carlos García, van carregar de valent contra un acord que consideren directament anticonstitucional. Acusan a los socialistas de traidors y de haber entregado la vara de alcalde a los hereus de ETA.
Hoy asistimos al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona. Hoy el Partido Socialista entrega a Bildu un gran premio que permite simplemente mantener en el sillón a Pedro Sánchez.
Es que ¿quién iba a pensar que Sánchez iba a acabar su trabajo de blanqueamiento hoy en Pamplona dándoles la alcaldía? ¿Dónde quedan todos los asesinados?
Però Ibarrola va anar més enllà, un cop acabat el ple, amb unes declaracions força desafortunades com a mínim. Jutgeu vosaltres mateixos la comparació.
Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Són unes paraules que, segons la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, donen sentit per si soles a la moció de censura. Díaz condemna les declaracions i assegura que cal dignificar la feina de moltes dones, diu, que treballen netejant escales. Sigui com sigui, malgrat el clima de crispació, el ple va acabar amb el nou alcalde, José Basirón, al balcó de l'Ajuntament, saludant milers de veïns que celebraven el canvi. Abans, en el seu discurs al ple, Basirón va assegurar que treballarà per buscar grans consensos, tot i la tensió dels últims dies.
Mi compromiso personal con tres pilares en la búsqueda de consensos, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y finalmente el compromiso por la convivencia.
De fet, la moció de censura a Pamplona ha agreujat l'enfrontament a Madrid entre socialistes i populars. Alberto Núñez Feijóo creu que el suport dels socialistes navarresos a Bildu deixa Pedro Sánchez i el PSOE fora de la Constitució.
Ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse. Es el pacto encapuchado de Otegi y de Sánchez.
Les crítiques de Feijóo a Pedro Sánchez, però, van més enllà de la moció de censura a Pamplona. El líder popular, que hi va fer una conferència de balanç de l'any, treu pit d'haver guanyat les eleccions generals del juliol i avisa que el govern de Sánchez portarà Espanya pel pedregar. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, Feijóo converteix el balanç de 2023 en una crítica general a Pedro Sánchez i el govern diu més dèbil de la democràcia.
Hay que reconocer que el único logro del presidente Sánchez en 2023 ha sido su investidura. Ahora bien, es una investidura que lleva aparejadas la ley de amnistía, las reuniones fuera de la Unión Europea con un prófugo buscado por el Tribunal Supremo.
Crítiques també a la gestió econòmica i a les mesures anticrisi que podrien comptar amb el suport del Partit Popular, diu Feijóo, si el govern accepta las seves sugerències.
Apoyaremos las medidas que el gobierno ha publicado si nos aseguramos de que realmente favorecen el alivio para los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medias y a las rentas más modestas.
Feijóo posa damunt la taula, entre altres, la rebaixa de l'IRPF i que la carn i el peix s'incloguin a la llista dels aliments bàsics amb l'IVA reduït.
Gràcies, Roger. I en paral·lel, el govern espanyol fa mans i mànigues per intentar mantenir intacta la majoria de la investidura. Després que Junts per Catalunya amenacés de despenjar-se'n, ara el PSOE atribueix a un malentès el posicionament del partit de Carles Puigdemont a un decret que podria congelar, segons ells, la llei d'amnistia. El text permetrà als tribunals suspendre processos judicials si eleven una consulta sobre el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Això preocupa Junts, que tem que el Suprem aprofiti aquesta escletxa per deixar en via morta l'aplicació de la llei d'amnistia. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, assegura que aquest mecanisme ja s'aplicava ara i diu que, si aproven el decret, és només per fer-ho oficial. A més, recorda que és una imposició de la Unió Europea a canvi de rebre 10.000 milions d'euros de fons comunitaris.
Ayer hubo un malentendido porque realmente no ha habido ningún cambio, ninguno, en la regulación de las cuestiones prejudiciales con la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y que lo único que se ha hecho ha sido adaptar la legislación española a la jurisprudencia absolutamente pacífica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.
Però aquests arguments no convencen Junts, que manté la negativa a convalidar el decret i espera poder negociar esmenes. Tot plegat el mateix dia que Amnistia Internacional demana retocs importants a la llei d'amnistia. En un informe enviat als grups parlamentaris al Congrés, assegura que el text hauria de deixar fora els policies acusats d'un ús excessiu de la força i indemnitzar els represaliats. També nega que els fets relacionats amb les mobilitzacions de Tsunami Democràtic es puguin considerar terrorisme. Això pel que fa a la llei d'amnistia, que és un dels principals èxits de l'independentisme en la negociació amb l'Estat. En canvi, el que finalment ha quedat molt deslluït, francament deslluït, és el traspàs de l'ingrés mínim vital, pactat la setmana passada entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Semblava una concessió a Catalunya, amb aquest tracte singular, però ara tres autonomies del Partit Popular han anunciat que també demanaran aquesta transferència. És a dir, es torna a aplicar allò que dèiem ahir del cafè per tothom. La decisió d'aquests governs del PP arriba després que dimecres Pedro Sánchez anunciés que farà un traspàs generalitzat d'aquesta ajuda a totes les comunitats que ho demanin, i no només a Catalunya. Les primeres a aixecar el dit han estat Andalusia, Castella i Lleó i Galícia. I encara en política, i precisament parlant d'aquesta última comunitat, Galícia, allà ja s'escalfen els motors de cara a les eleccions del 18 de febrer. Un dels dubtes és si l'esquerra es presentarà junta, en Podem i Sumar aplegant esforços. Doncs bé, sobre aquesta qüestió, l'exsecretari general dels Morats, Pablo Iglesias, anima les bases del partit a votar en contra de la coalició amb Sumar a Galícia. Un dia després que es fes publicar el pacte entre les dues formacions, l'exlíder del partit ha publicat un comunicat al seu mitjà de comunicació, Canal Red, criticant l'aliança i demanant el vot pel BNG. En aquest editorial, Iglesias acusa els de Yolanda Díaz d'intentar sepultar Podem, i per això insisteix a la militància a votar en contra de l'aliança. Queden 12 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Encara, com sempre, tenim diverses històries per explicar-vos aquí aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Si us sembla bé, fem una pausa d'un minut i mig. Mira, sí, entre un minut i mig i dos minuts. Per tant, res, ni us en enterareu i ja tornem a ser aquí, al Món de RAC1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Raúl de Viñó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
No ens cal gaire per fer saber algú que no som tants, sinó un de sol. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Una conversa, una paraula, un sol gest, una oportunitat. De vegades amb una mirada i prou ja sembla que ens sentim un més. Iguals. Ens fa sentir a tots que som el mateix vaixell. De vegades, n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Xas!
Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Crosselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen aquest Nadal tens la màgia a tocar.
8 i 50 minuts, continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al món RAC1. Han condemnat a més de 2 anys de presó un membre del partit Ultra Espanya 2000 per atribuir l'origen i l'expansió de la verola del mico al col·lectiu homosexual. L'Audiència Provincial de València ha condemnat David Ucero per un delicte d'odi després que l'any passat publiqués un article a la pàgina web del partit vinculant la malaltia amb les relacions entre persones del mateix sexe. Més coses. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la policia portuguesa han detingut una banda que va segrestar un empresari a l'Algarve i el va deixar lligat a un arbre de Collbató, al Baix Llobregat. De l'Algarve, al sud de Portugal, a Collbató, al Baix Llobregat. El segresten a l'Algarve i el deixen lligat en un arbre al Baix Llobregat. Pel camí el van obligar a donar-los les contrasenyes bancàries i li van robar 100.000 euros. Després de mesos d'investigació han detingut ara 9 persones. En té més detalls el Benet Íñigo.
La víctima va aparèixer a l'agost en un bosc de Collbató. L'home de 82 anys i ferit va explicar a la policia que l'havien segrestat a punta de pistola i li havien pagat per accedir als comptes. Gràcies a les proves que van trobar el cotxe que havien fet servir i a imatges de seguretat de botigues de Barcelona van identificar-ne els responsables que tenien la base a diferents punts de l'estat, com Alacant i Múrcia. El cap d'investigació de la regió Metropolitana Sud, Rafael Montes, també explica que van resseguir els diners robats, tot i que no els va ser fàcil.
Vam poder determinar que de les 3 transferències inicials que van fer des del compte de la víctima van acabar fent-se 52 transferències a diferents comptes, vale, per intentar dificultar. I fins i tot van posar la víctima com a cotitular d'alguna de les comptes corrents fraudulentes.
Pocs dies abans de detenir-los, part del grup va tornar a Portugal per intentar un segon segrest, que no els va sortir bé. Els 3 joves encarregats de l'acció ja són a la presó i 6 persones més, les que movien el botí, estan en llibertat amb càrrecs.
I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut un home de 35 anys al barri de Cap Pont per una agressió sexual a la seva parella. Els agents el van poder arrestar després de rebre l'avís d'un veí.
Els fets es remunten pràcticament a les 2 de la matinada. La Guàrdia Urbana rep la trucada d'un veí del barri de Cap Pont alertant que en un pis hi ha una forta discussió entre una parella. Aleshores, segons informa el diari Segre, els agents es posen en contacte amb la dona que explica que l'home de 35 anys havia fugit després de pegar-la. A més, la víctima va confirmar que el dia abans l'havia agredit sexualment. A partir de la descripció que els hi havia fet la dona, la policia local troba i deté l'home acusat d'un delicte d'agressió sexual i maltractament en l'àmbit de la llar. A Ponent es registren més d'una denúncia al dia per violència sexual.
Gràcies, Julen Andrés, des de Lleida. 8:52, la Generalitat reclama al Ministeri d'Educació més recursos per millorar els mals resultats de l'informe PISA. La consellera d'Educació, Ana Simó, es va reunir ahir a la tarda amb la ministra Pilar Alegría, la primera reunió d'aquesta nova legislatura espanyola. Simó i Alegría es van trobar a Madrid i la consellera li va entregar un pla elaborat pel Departament d'Educació on hi ha recollides les demandes i necessitats que té Catalunya, entre elles que calen més recursos per acollir els alumnes nouvinguts i vulnerables o negociar com han de ser els continguts dels estudis de magisteri. Així ho explicava Ana Simó.
Bàsicament el que hem demanat és, respecte a les competències i recursos per la legislació orgànica i de Reial Decret Estatal, que després no n'hi ha. Formació professional, inclusiva, lluita contra l'abandonament, suport a l'alumnat més vulnerable.
Wonka, la pel·lícula de Paul King, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest Nadal.
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft.
El film, que explica la història del jove Willy Wonka abans que construís la fàbrica de xocolata, es col·loca en primera posició després de recaptar més de 100 milions de dòlars. Des de la seva estrena ha desbancat Aquaman 2 de Warner Bros., que va liderar el rànquing fins al dia de Nadal. I atenció a tots aquells que sigueu fans de La Casa de Papel, perquè avui és un gran dia, perquè arriba a Netflix l'spin-off, l'esperadíssim spin-off, sobre el personatge Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe... La casa de subastas más importante de todo París.
L'actor Pedro Alonso tornarà a donar vida a un dels membres més estimats de la sèrie. Ara, l'espin-off s'endinsarà en la vida de Berlín abans del primer gran atracament de la banda del professor. En aquesta sèrie, el personatge intentarà robar la casa de subhastes més important de París i fer desaparèixer 44 milions d'euros en joies com si fos art de màgia. I ara hem arribat, quan queden 5 minutets una miqueta més per arribar a les 9 en punt del matí, a la gran notícia. La notícia del dia, segurament, per molts, ara ho entendreu. TV3 farà una marató de plats bruts per acomiadar l'any. Serà aquest diumenge, dia 31, la cadena emetrà 8 capítols de la mítica sèrie. El primer episodi començarà a 3:45 de la tarda i l'últim a 7:00, tot plegat per celebrar que l'any que ve la sèrie farà ja 25 anys. I ja tenim data pel nou disc dels Amics de les Arts. El trio català ho va anunciar ahir durant un concert de la Sala La Paloma de Barcelona, un concert especial de Nadal, que van començar amb aquest Ding Dang Dong, la versió en català del Jingle Bells. El nou àlbum, Les paraules que triem no dir, s'estrenarà el 5 de març. Per tant, 5 de març, nou disc dels Amics de les Arts, uns amics que van pujar a l'escenari ahir carregats de sorpreses i de convidats com el raper Lil Dami. I òbviament no van faltar clàssics com Jan Luc o amb la que van tancar el concert, Louisiana o Els Camps de Cotó. És tan meravellosa. El concert es va allargar durant una hora i mitja mal comptada i el va seguir el Marc Simon.
Els Amics de les Arts van convertir ahir la Sala La Paloma en una postal de Nadal. Més enllà de les cançons festives del principi i que en un moment fessin caure una pols blanca que simulava neu, el trio català va aconseguir que la pista de ball es transformés en un sopar de festes amb uns assistents d'allò més entregats. Van cantar a ple pulmó totes les cançons, des dels clàssics de tota la vida fins a temes que feia anys que el grup no cantava, com Tots els homes d'Escòcia. Al concert no van faltar-hi les anècdotes característiques del grup, que va jugar amb el públic confident, i també l'anunci de la data del nou disc.
I ens prenem un temps de reflexió. I descansem. Sinó que el 5 de març de 2024 traiem un nou disc.
Una altra de les novetats d'aquest concert de Nadal és que en algunes cançons s'hi va sumar l'Orfeo Català, que ja havia col·laborat amb els Amics de les Arts a la Nadala Vides Llunyanes. Aquest mateix concert es podrà tornar a veure avui a les 8 del vespre i encara queden entrades.
Per cert, dos apunts més en plana musical. La gira de tribut de Pau Donés, a càrrec de Jarabe de Palo, afegeix una segona data a Barcelona i una a Tarragona.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
El concert de Tarragona serà el 16 de febrer a la Sala Red Star i el de Barcelona serà a la Sala Luz de Gas el 26 d'abril i les entrades ja estan a la venda. I el segon apunt musical és que el Festival Barnasants escalfa motors i ha presentat un centenar d'artistes repartits entre Catalunya i també el País Valencià per aquesta edició número 29. Entre els plats forts destaquen Tomeu Penya.
Quan camines passarela amb aquest menjar d'anca.
Renaldo i Clara. O Albert Pla.
Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos.
Aquest any el Barnasants commemorarà el 50è aniversari de la Revolució dels Clavells i el centenari de la mort de Joan Salvat Papaseit. I els esports amb Repsol, el Barça reprendrà l'activitat aquesta tarda amb la gran novetat del nou fitxatge Víctor Roque. Serà el primer entrenament de l'equip de Xavi Hernández després de la pausa nadalenca, a banda del fitxatge brasiler. S'espera que reparegui també Íñigo Martínez, que fins ara estava lesionat. Marcos Alonso està pendent de passar pel quiròfan per la lumbàlgia i Pedri tot apunta que serà baixa per la Supercopa d'Espanya i se n'anirà veient l'evolució al llarg d'aquest proper mes. Qui més pressa ha tingut per tornar està el Lewandowski, precisament, que ahir ja va exercitar-se a la Ciutat Esportiva, avançant un dia el seu retorn a la feina. Va ser ell mateix qui va penjar les imatges a les xarxes socials des de la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Avui també s'estrenarà el Girona davant de l'afició a Montilivi a partir de 11:15 a porta oberta i també farà el mateix l'Espanyol al Stagefront Stadium a partir de les 10 del matí. Per cert, el migcampista del Girona, Aleix García, agrada i força